migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia, COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Estic encantadíssim de parlar amb vosaltres i, si em perdoneu, ara parlarem d'un tema tendre, i a mi particularment em meravella. Parlarem, bàsicament, de gossos picall. Persones amb discapacitat visual afiliades a l'ONCE afronten actualment una espera d'entre 2 i 3 anys per rebre un gos picall. Davant aquesta demora, l'ONCE ha anunciat que ha reforçat la seva escola d'ensinistrament per tal d'accelerar el lliurament d'aquests animals i reduir aquestes llistes. A Espanya, el servei de gos guia, de gos picall que ofereix l'ONCE, permet que les persones cegues o amb deficiència visual greu d'aquest organisme, d'aquesta organització, doncs obtinguin de forma gratuïta, un gos ensinistrat que els facilita la mobilitat i autonomia. Clar, la llista d'espera ha augmentat de forma notable. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
És que cada cop que veig un gos pigall, és que se'm trenca el cor. Animaló, una meravella.
Són espectaculars, eh? I clar, ensinistrar-los també té el seu temps, clar. I d'aquí també aquesta demora. I és que abans de la pandèmia, el temps mitjà, és que tenim una pandèmia per mig, era d'uns 12 mesos. Doncs en l'actualitat s'ha arribat a registrar esperes de 3 anys per accedir al gos guia. L'augment de la demanda, però no només de la demanda de nous usuaris, sinó també que aquests gossos pigall, quan arriben a una determinada edat, com passa amb els gossos policia, es jubilen i els han de retirar, entre cometes, del servei. Doncs també aquestes persones que eren usuàries se les han de donar un nou gos. O sigui, junten les antigues usuàries que es jubila el gos més els nous usuaris. D'aquí també que hagi crescut la llista d'espera. I, evidentment, la limitació de recursos de l'escola d'ensinistrament. I què a l'ONCE, o què vol fer l'ONCE per tal de reduir aquestes llistes d'espera? Doncs ha ampliat les instal·lacions de la Fundació de ONCE del Perro Guia, que està a Boadilla del Monte, a Madrid, per augmentar la seva capacitat, tant per tenir nous cadells com posteriorment fer l'ensinistrament, que, com dèiem, tampoc és ràpid. L'objectiu és passar de lliurar ara uns 120-130 gossos pigall l'any fins als 200 exemplars anuals, i per poder atendre com a mínim les sol·licituds pendents. I, evidentment, també reivindica la importància del benestar dels gossos d'assistència tant durant el procés d'aprenentatge com quan deixen de fer el servei. Que no sé si ho saps, José Miguel, que, clar, després de tants anys, t'ho imagina't, amb l'usuària, què passa amb aquests gossos quan arriben a aquesta edat? Hi ha diferents opcions, eh?
Sí, o adoptar-lo, segurament.
Sí, el pot adoptar la mateixa persona.
Hi ha una connexió emocional impagable amb això, eh?
El pot adoptar la mateixa persona, o bé aquesta persona, perquè té un espai molt petit i no pot fer-se càrrec d'ell, doncs, a part del nou gos, doncs, pot escollir, jo que sé, algú del seu entorn familiar si vol
tenir
el gos. Si no, se'l queda, torna a la Fundació ONCE, que li pot buscar també una altra família perquè l'adopti, o es veu que tenen com un hotel per a gossos jubilats, que és una meravella.
Home,
és una autèntica meravella.
Per agrair tot el servei, home. No,
d'aquí
no
que hagin d'estar ben cuidats. Amb tot, per accedir a un gos guia s'han de complir uns requisits, que tampoc és fàcil. D'entrada, evidentment, s'ha de ser afiliat a l'ONCE. Cal tenir majoria d'edat en el moment de la sol·licitud i cal demostrar que la persona fa servir habitualment el bastó de mobilitat i que té autonomia de desplaçament suficient amb aquest sistema, perquè el gos et pot ajudar, però clar, no pot fer el que tu no pots fer en determinades circumstàncies.
Sí, sí. Uh-huh.
Efectivament. S'ha de disposar de mitjans econòmics i també de capacitat per atendre i cuidar del gos guia. S'ha de tenir en compte l'alimentació, que això té un cost, el veterinari, que també...
Sortir amb ell, treure-la a passejar, pobret, també.
Exacte, i clar, per això deien de tenir aquesta certa autonomia i mobilitat, per poder també passejar amb el gos. I s'han de passar diversos informes mèdics. Un mèdic, pròpiament, informes professionals, volíem dir. Un informe mèdic, un de tècnic de rehabilitació, assistent social i psicòleg, que valorin també la idoneïtat de la persona per fer-se càrrec de l'animal. I un cop aprovada la sol·licitud i els informes, doncs, la persona entra a la llista d'espera, efectivament, perquè puguin assignar un gos. Que hi ha un temps també que... Bueno, perquè es coneguin,
perquè es coneguin.
El gos i...
Sí, sí.
És tot, mira, un món.
Ara preguntem tot això a una usuària de gos pigall que tenia un gos, el va jubilar, I ara té una altra, a més, és la Rosario Belfunces, que la tenim al telèfon. Rosario, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia, com va tot? Tot bé?
Sí, perfecte.
Molt bé. Explica'm la teva experiència amb el gos pigall. Primer, com és d'important a la teva vida el gos pigall?
Mira, el gos pigall va ser per mi una independència total. És molt diferent anar amb el bastó com si vas anar al gos pigall.
Perquè tu no veus, ets completament cega?
No, tinc una miqueta de visió, però només veig bultos.
D'acord. Val?
I, perquè tinc retinosis pigmentària. Uh-huh. Llavors, per la nit no veus res.
Sí.
Per al dia, segons com estigui la llum, pues veig bultos, no aconsegueixo veure-ho a la cara de la persona, però veig bultos.
Uh-huh.
I clar, això de vegades és pitjor, perquè tu intentes anar per un lloc que creus que pots anar i te dones l'hòstia.
Clar, i la lies. Aquí és on entra el gos pigall que t'ajuda a tot això, no?
Sí. O sigui, jo ja tinc... Aquest és el segon gos pigall. El primer va ser una labradora negra, com tu vas dir, que és el gos més típic.
Sí.
I quan ella va passar una cosa molt curiosa, per això t'he dit de lo de la visió, que a vegades és millor no tindre,
sí,
per aquestes coses. Perquè nosaltres vam fer una unió perfecta, al moment. Va ser una cosa magnífica. La meva gossa se deia Daira.
Sí.
I, bueno, anàvem caminant i clar, jo anava sempre per aquest lloc amb el bastó.
Sí.
I un dia, la gossa, que no vol tirar. I jo, però per què, Daira? Però tira. I la gossa, que anava per l'esquerra. I jo, que no, tu tira recta. El meu home anava al darrere i s'estava rient tota l'estona. I jo dic, què passa? Bueno, al final va dir la gossa, bueno, tu mateixa. Va tirar recta i vas portar un pitot d'aquest de cement i vas dir, mai més deixaré de fer-te cas. Però ella va dir que no, i jo que sí. I bueno, va dir, bueno, és tu mateixa.
Tu mateixa. Però la gossa va detectar el problema i va dir, per aquí no passo.
Sí. No, mira, està molt bé perquè anant amb gos pigall no t'has de preocupar de res. No te dones compte que n'hi ha un andami d'aquests. Mm. No te das compte de res. Ells estan ensinistrats, per exemple, si tota la cera està obstaculitzada per obres, llavors ella separa, considera la situació i ella mateixa pensa i tira per on ha de tirar. Després, quan ja ha passat tota l'embussa que és de les obres, ella torna una altra vegada a la cera.
Que meravella, quina meravella.
Sí, sí.
Quina meravella. Suposo que el vincle emocional amb un gos pigall ha de ser brutal.
És brutal. Mira, jo amb la primera gossa, ara la vas tindre que sacrificar, bueno, el té dormir,
sí,
a los 14 anys, perquè ja estava molt malament, tenia,
sí,
patia del cor, tenia el gen de l'obesitat, bueno, un putiment de coses, no?
Sí.
Quan a los 9 anys vas tindre que jubilar-la. Quan vas decidir, bueno, jo necessito una altra gossa pigall, perquè clar, jo soc una persona molt activa,
sí,
llavors me mou molt. I amb el bastó vas bé, però clar, acabo amb un estat de nervis tremend, perquè clar, jo veig coses que no són,
clar,
o les ombres semblen que són bultos, que són coses...
Que no és fiable, no ho processes bé, tot
no,
aquests bultos,
sí,
que
sí,
vens...
Sí. És horrible. Llavors, amb la gossa puta anar tranquil·lament pensant en les meves coses i tot, això sí, primer tu has de saber on vas, perquè el gos no és un GPS. O sigui, el gos tu l'has de dir... ara a l'esquerra, ara a la dreta, una vegada que van dos vegades per el mateix camí, ja no has de dir-li res. Jo a la meva gossa ara tinc una labradulle,
uh-huh,
que és una raça especial que n'hi ha per la gent que té al·lèrgia.
Mm.
De moment, si no m'equivoco, n'hi ha 9 a tota Espanya. Aquí a Catalunya, a Barcelona, precisament, n'hi ha 2. El Luigi, que és un labradulle, i la Mora, que és una altra labradulle. Són gossos diferents, són molt especials, tenen un temperament molt fort, agafen lo del caniche per lo de l'al·lèrcia,
sí,
i lo del llabrador per l'experiència i el d'això, no?
Escolta'm, Rosario, com va ser el procés per tenir el gos pigall?
Bueno, jo era, ja l'he dit, som molt independent, no? Em va costar molt agafar el bastó. Vas tindre diversos accidents, em vas caure... I al final, una vegada que anava a treballar a Poblenou, vas caure per les escales del metro.
Ah.
O sigui, va vindre un cop d'aire,
sí,
me va donar a la maleta que portava, me va donar el peu i buf, totes les escales. I vas dir, s'acabó. Vas començar, vas anar a Servicio para Afiliados o a Recursos Humans,
mm,
allí vas demanar, bueno, va ser tot procés, te fan fer una fotografia de cor sencer, d'unes mesures específiques per saber com és tu, l'alçada que tens, si és més primeta, a veure, per poder saber com te van agafar un gos, no? Per tu. Llavors, una vegada que passes per la treballadora social, bueno, això te l'haurà dit el més segur, Dolors Luna.
Sí.
Bueno, pues passa tot aquest procés i luego ja, pues nada, esperar que troben un usuari per al gos.
I no un gos per l'usuari, sinó un usuari pel gos. Quant de temps vas trigar? Des que vas començar els tràmits...
A veure, jo la primera vegada 2 anys.
Sí.
La segona vegada, com era un gos més especial i no hi ha, ¿vale? Perquè és, ja t'he dit, és un labradudle, que és un labrador amb caniche llegant.
Sí.
Llavors, clar, no havia... pues vas trigar una miqueta més. O sea, la vas jubilar con 9 anys a la Daira i jo crec que vas trigar 3 anys o una miqueta més. Però era perquè no, en aquell temps no havia gossos d'aquests. Llavors, quan va veure gos i de la camada d'ella només va... eren 4 i només va sortir ella per el Pons Pigai.
Carai, com se'ls ha d'estimar, aquestes històries?
Mira, és...
Mira, una cosa magnífica, eh?
Sí, i a més la tinc ara al darrere al cotxe, que tinc d'anar a un lloc, i la tinc al darrere, al seu cinturó i tot això, i no para de mirar-me, com dient, què estàs fent?
Està encuriosida ara mateix, eh?
Sí, perquè l'he dit al voluntari, perquè porto ara un voluntari, i he dit, oye, para un momentet el cotxe, perquè tinc que parlar, i si no tenim cobertura, me tindran que trucar una altra vegada. Estàvem aquí, para, i ella està dient, però per què no arrenquem?
Ja està. Digue-li que tranquil·la, que paciència. Escolta'm, Rosario Belzunces, escolta, moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència, molt amable.
Pues a vosaltres per l'entrevista.
Una abraçada molt forta, cuida't.
Gràcies, igualment.
Adéu, gràcies. Quina meravella de gos. Yolanda, ja has vist que ja se'ls ha d'estimar, aquests gossets. Són per teva ja, bàsicament.
Sí, és el que diuen molts usuaris i també des de la Fundació ONCE, que és que és gairebé un.
Sí, sí.
Entre tots dos formen un equip infal·lible. Això ens han dit, efectivament.
Yolanda, moltes gràcies.
A tu, cuida't. Que vagi bé.
Va, que de seguida parlarem d'economia en una estoneta, però abans, si em permeteu, parlem de psicologia. No sé, necessites teràpia? Aquesta seria la pregunta. Va en funció de com tu enfoquis, perquè no només és una teràpia. És una teràpia que s'ha d'enfocar des de moltes maneres i des de molts punts de vista en funció del que necessitis. Per això, i ho saben, i ho tenen molt clar, el Centre de Psicologia Multidisciplinar Bocabella, que ofereix el coneixement de bons professionals amb qualitat, confiança i empatia en un entorn confortable, perfecte, que t'ajudarà a aconseguir aquest benestar emocional que necessites i que tant estàs buscant. On està? Doncs al passatge Bocabella, al costat de la plaça Tetuan. I al telèfon, al 604 40 95 18. 604 40 95 18.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Los juguetes más buscados ya están en marcha.
Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre.
Adelántate.
Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby,
la taquilla secreta de Kitty Secret, el Tamagotchi Paradise.
Ahora 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre.
En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario, Facilitea Casa. porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Un poco resfriado, pero muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90 y tantos% de personas que nos llaman.
De hecho, esto es cierto, 90 y pico% de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo, obviamente, pues reels.
Tú eres abogada de Spain.
Eso es.
Tú eres abogada de Spain.
Pues
si la buscáis en redes, es abogada de Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente, en Estados Unidos.
Sí. Hace años.
Hace años, además, en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar, pues, la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que, por lo tanto, pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y no pasa nada.
Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierde.
No se pierden tan fácilmente, ¿no?
Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
Sí.
Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Que de seguida actualitzarem la informació de serveis, la meteo, el trànsit, l'actualitat esportiva, i en parlarem d'aquesta ampliació que ha fet l'Agència Catalana de l'Aigua de les zones inundables, el 30%. Parlarem de com afecta, per exemple, a sectors com els càmpings, que des de fa un any llarg, surt totes les fotos, tots els informes. En parlarem d'això. I parlarem d'una excursió. Parlarem d'anar a visitar Tovallons Tart, a Sitges. També vull recordar que el proper dimecres, dia 19, estarem en directe des de la botiga Matratzen de la Gran Via de Barcelona per descobrir el llançament d'un exclusiu pack, el pack Natcher, que el vam tenir aquí fa uns dies per xerrar, de Hucle Germany, que bé, promet ser la revolució del descans, no? Tant Arrere Cope Catalunya com Migdia Cope Catalunya i Andorra estarem en directe el 19 de novembre, dimecres vinent, allà a Matratzen, i esteu convidats, per viure aquesta experiència única. I, a més, aprofitarem per parlar de solucions per dormir millor. Per totes, eh? Per totes les solucions que tenen allà a Matratzen. Recordeu, el proper dimecres, dia 19. Que de seguida actualitzem la informació de serveis. La fotografia tampoc és gaire rara, és molt de tardor. Però és igual, la farem aquí, a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
A Bazar el Regalo fem 50 anys.
I per celebrar-ho, avança't al Black Friday.
Amb descomptes invencibles de fins al 50% en televisors, electrodomèstics i molt més.
Corre, corre, que volen.
Troba la teva botiga més propera a bazarelregalo.com.
Bazar el Regalo, cada dia més a prop teu.
Si tus piernas te llevan a todos lados, ¿por qué no las cuidas? En Laboratorio Farmabari te ayudamos. Con nuestra compresión elástica Barisan, mejoras la circulación, alivias la pesadez y reduces la hinchazón. Búscala en tu farmacia o en farmabari.com. Laboratorio Farmabari, porque moverse bien es vivir mejor.
Insignia Vallavianca, la nueva experiencia business class a Latinoamérica. Aquí, la conexión entre el cielo y la tierra se vive en cada detalle, desde el confort y la exclusividad de tu espacio, hasta un menú de alta cocina, en el que cada bocado reúne lo mejor de nuestra región. Eleva tu forma de volar comprando en avianca.com. Avianca, miembro de Star Alliance.
Concierto único en Barcelona de Alex Fernández. El heredero de una saga de grandes artistas mexicanos llega con su mariachi desde México para recordar los grandes éxitos de la música mexicana. Lunes 1 de diciembre en el Teatro Apolo a las 20 horas. Venta de entradas en las taquillas del teatro, en entradas.com y en teatroapolo.com. No te lo pierdas. Alex Fernández en concierto.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No le veo seguro de decir la final del Mundial 2030 va a ser en España. Usted puede decir que la final va a ser en España.
Tiene que ser en España, somos el país que tiene el mayor peso.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE Catalunya y Andorra.
Senyals horàries de 2:45 del migdia. Benvinguts a la vostra Cope més propera, Cope Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. La previsió de cara a aquesta tarda, atenció, perquè esperem... Hi ha una alerta activada per intensitat de vent a tot el que és el Pirineu i Prepirineu central i occidental. El vent bufarà de valent en aquesta zona i, a més, esperem el que és tota la costa i prelitoral, pols en suspensió. Tot això és el producte d'aquest vent que ens ve del sur i que està fent que aquestes temperatures pugin i estiguin per sobre del que tocaria per l'època. No esperem pluja, perquè la pluja ve de cara a aquesta matinada i demà. Atenció, perquè aquesta alerta que estava parlant d'intensitat de vent augmenta a alerta taronja a les zones que acabo d'esmentar per demà dijous. Tant el Pirineu central com occidental, una alerta taronja per intensitat de vent i Prepirineu. A més de boires i pluja. Arriba pluja a tota aquesta zona, Catalunya central i cap a Ponent. Viurem de bon matí, tot el matí de demà, un augment de la nuvolositat i, sobretot en aquestes zones, pluja. Pluja que, en principi, no serà intensa, en algun punt fins a tot una anècdota, però, sobretot, hem d'estar pendents de les bafarades de vent de cara a demà divendres pel matí. Aquest vent anirà desapareixent demà. I ja de cara a migdia i per la tarda ens deixarà pluja. Pluja, aquesta zona de Pirineu, Prepirineu, Central Occidental, Catalunya Central, i arribarà aquesta pluja, fins i tot pot arribar al que seria la costa central, cap als Baix Llobregat i Barcelonès. Bé, com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon migdia, benvinguda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara domina la fluïdesa la majoria de vies de la xarxa viària catalana, però destacar-vos que l'autopista P7 hi ha 4 quilòmetres de retenció a Sant Cugat del Vallès en sentit Tarragona per un accident que ja s'ha pogut retirar. A més, la mateixa P7 i intensitat a Barberà en tots dos sentits. A la C-59 hi ha retencions a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Moià. A la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10 hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. I a la Ronda Dalt, a la B20, hi ha intensitat entre Horta i el Nus de Trinitat en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Bona tarda. L'actualitat esportiva amb el Joan Batllori. Hola, Joan, com estàs?
Què tal, Cruz? Bona tarda.
Què tal, com ho tenim, això, avui?
Doncs mira, avui la notícia del matí té a veure amb el món del bàsquet,
sí?
Perquè s'ha confirmat que Xavi Pascual, ja és oficial, serà el nou entrenador del Barça de bàsquet. Signarà fins al 2028, s'incorpora a partir del proper dilluns, així que Òscar Orellana, l'ajudant de Peñarroya, el darrer entrenador, dirigirà l'equip encara en els partits que venen ara, que són contra Virtus de Bolonya i contra Baskonia. Amb ell a la banqueta, amb Orellana a la banqueta, l'equip va aconseguir ahir una victòria destacada en Euroliga, la pista del Bayern, per 74-75.
Molt bé.
Això en el món del bàsquet. En el món del futbol arrenquen ja avui els partits de seleccions. Avui tenim dos futbolistes del Barça que entren en acció, Rashford amb Anglaterra i Koundé amb França, i estem pendents també...
Tocarem fusta per les sessions,
sí,
eh?
Sí, sí.
Tocarem fusta perquè...
Amb aquestes aturades, un ha d'estar pendent dels partits, que a mi m'agraden els partits de seleccions, sí, dels rendiments dels jugadors que més t'agraden o més coneixes, i també de que acabin tots
sants
i estalvis i tornin tots sants. Els que s'han quedat aquí, també Flick està a punt de recuperar elements importants. Avui al programa en parlarem també. Pel proper partit de Lliga, que és contra l'Atlètic Club, ja recupera Hansi Flick a Joan García, el porter.
Ah, molt bé.
I també a Rafinha, peça
molt,
molt
bé.
Important.
Molt
peça
bé.
Molt important. I Pedri, segurament encara no, però la seva recuperació va millor del que s'esperava i tornarà també aviat. El Barça femení va guanyar partit de Champions ahir, 3-0 al Leuven. Ara les jugadores del Barça que ja se centren en el clàssic, que tenim Barça-Real Madrid aquest dissabte, partit que jugarà, recordo, a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. A l'Espanyol hem llegit aquest matí carta de Garagarza i família, agraint el suport que ha rebut el director esportiu de l'Espanyol durant tots aquests dies. Recordo que continua hospitalitzat després de patir un infart el passat 4 de novembre. Avui tindrem protagonista del Girona al programa. Hem quedat per parlar amb un dels capitans de l'equip, Arnau Martínez. No ha començat bé la temporada al Girona, però el cap de setmana passat va guanyar. I a veure si aquesta victòria...
És un canvi de dinàmica, que la importància de les dinàmiques, eh? Quan entres en una espiral negativa, ostres, és que...
En el futbol hi ha molts tòpics. Uf. Jo, en un dels tòpics que crec, és en el tema de les dinàmiques.
Dinàmiques. No, perquè és una qüestió, bàsicament, de psicologia, de mentalització, bàsicament, eh? Quan et veus enfonsat, ostres, per sortir del pou, a vegades és més difícil.
Hi ha temporades que les coses et van bé i guanyes partits que
sense voler,
en dinàmiques
guanyes
més negatives per dia segur. Jo en això hi crec... I crec bastant. També tenim llista de Catalunya, de la selecció de Catalunya de futbol pel Catalunya-Palestina del dimarts que ve a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Del Barça només hi ha Marc Bernal, de l'Espanyol hi ha Fortuño, Tarrats i Antonio Roca, i del Girona, Arnau Martínez, Àlex Moreno i Joel Roca. Hi ha futbolistes també de l'Europa, del Sant Andreu, del Sabadell, una convocatòria força diversa. I en handbol, el Barça juga avui partit de Champions, rep a 3:15 el Wisla Plock, bon partit de Champions handbol al Palau Blaugrana.
Escolta'm, teniu pregunta del dia, Esportscope? Encara no heu pensat en el tema?
La pregunta del Barça... Ostres, ara mateix...
Ha quedat enganxat.
Vaig a mirar-la i vinc ràpidament i te la comento.
I me la dius, d'acord.
La comento perquè ara mateix no la recordo. Ara torno.
Ho sento, Batllori.
Sempre m'ho preguntes i sempre m'ho apunto, però ara mateix no... Ara ara m'ha vingut al cap.
Vale.
D'aquests tres futbolistes que està a punt de recuperar Hansi Flick,
sí?
aquí teniu més ganes de veure? A Lewandowski, a Joan García o a Pedri?
ostres, jo em quedaria...
No és fàcil, eh?
I jo em quedaria possiblement amb Pedri, eh?
Amb Pedri. Home, Pedri és el que té un pes específic més important a l'equip, sí, el que passa que...
I l'altre seria Joan García. Sí.
Joan García, amb la seva presència, la porteria millorarà molt, i Rafinha és un futbolista que també pel tema aquest de la pressió i tal, i pels gols que fa i les assistències que dona, també és un jugador molt important per l'equip.
T'han portat els resultats, penso, de com va l'enquesta.
Te'ls dono? Mira.
És que els nostres companys són encantadors.
Estan en tot.
Ara que ens veuen en un pou, de seguida ens tiren una corda per ajudar-nos.
Ostres, doncs mira, és relativament sorprenent. Guanya Rafinha, de moment.
Ah, guanya Rafinha.
55% dels vots, Pedri 36%, Joan García 9%.
Carai. Bé, gent... home, és que en Rafinha té aquest pes important, sí, dins de l'equip que...
Que la gent voti, que la gent voti.
Molt bé. Joan, moltíssimes gràcies.
A tu, les neurones ja comencen a fallar.
Es fem grans, el Jordi. Ja sabeu que esportscope, @esportscope, a l'X d'esportscope podeu trobar aquesta enquesta i votar. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem tot això a esportscope amb ell mateix, amb el Joan Ballori, que ens ho explicarà tot amb tot l'equip d'esportscope Catalunya. Va, que de seguida parlarem d'aquesta ampliació, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha ampliat un 30% les zones en risc d'inundació a les conques internes. Molta atenció a això, perquè haurien de començar a fer reflexió fins a on està la prudència o fins a on no ens hem de passar de frenada. Com està la situació? Va, que de seguida en parlem d'això aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
Se llama David Alandetes, corresponsal de COPE Washington. Oye, ¿te imaginabas a estas alturas tener que explicarle a los políticos lo que es el derecho a la información y defender nuestro trabajo frente a las presiones políticas?
En absoluto, no.
Es tan real como la vida misma.
Bueno, hay gente que entra al baño y desaparece. Y los médicos dicen que pasar más de 10 minutos sentado en el inodoro es malo para nuestra salud.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
Parece sencillo, pero se tarda meses.
¿Cómo?
Meses de siembra, recogida, lavado, selección. Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. ¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Tiri, tiri, tiri.
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola, Ana. Hoy hace 15 años que nos conocimos y al igual que ese día, hoy comparto contigo un décimo de Navidad. Entonces solo compartíamos un décimo y hoy compartimos una hipoteca, un niño y la pasión por el cine clásico. No sé si nos tocará, pero aquel día a mí ya me tocó el gordo. I love you, Juan. ¡Qué amor!
22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Este lunes 17 de noviembre, el mejor deporte tiene acento gaditano. El partidazo de COPE con Juanma Castaño se hace en directo desde el Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María. Grandes protagonistas y una cita para vivirla en directo. No te lo pierdas, desde las 11:30 de la noche, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cosa ben certa. Primera cosa ben certa és que estem en un context on cada cop viurem de forma més sovint doncs episodis extrems de temps. Parlem de sequeres i parlem d'episodis de pluges amb intensitat perillosa. Això és una qüestió que ja ho estem tastant. I els experts diuen que potser hi vagi a pitjor, que no hem arribat al topall encara. És una cosa bastant imprevisible, també s'ha de dir. Sabem cap on va, els experts saben més o menys cap on anem, però és bastant imprevisible on està el topall i cap on anirem definitivament. Bé, el cas és que hi ha una altra qüestió clara, i és adaptació. Resiliència seria la paraula. Ser resilients, que és la paraula de moda per aplicar tot això. És a dir, adaptar-se al que se'ns ve a sobre. Això seria resiliència, adaptar-se al que se'ns ve a sobre. I com va el tema? Si tenim episodis d'inundacions importants, doncs hem de buscar zones inundables. Si tenim sequeres, hem de procurar tenir, per exemple, dessaladores, estalviar d'aigua, renovar la xarxa, les tuberies per evitar les pèrdues d'aigua, etcètera, etcètera. Conforme a les inundacions, l'Agència Catalana de l'Aigua acaba d'ampliar un 30% les zones amb risc d'inundació a les conques internes. De fet, l'agència està esperant, o espera tenir a finals del 2027, doncs una cartografia actualitzada, no?, per definir les zones amb les que hi haurà més perill. És a dir, estem parlant de 170 quilòmetres de curs fluvial que seran declarats com zones de risc d'inundació. Un dels negocis que possiblement, a part de les construccions de cases, etc., dels negocis que està sempre senyalat o mirat conforme, o vigilat, seria la paraula, conforme davant d'una inundació, són els càmpings. L'any passat ja van tenir un informe conforme a tot això. En parlem amb el senyor Joan Anton, que és vicepresident de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Joan, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Aquest informe del govern és massa alarmista, potser?
Doncs de totes veus, sí. Jo penso que el president Illa, doncs, possiblement va excedir les seves paraules centrant-se en el món del càmping. De fet, això deriva d'una entrevista fa dos dies a Tarragona, a Catalunya Ràdio, i el propi entrevistador també li suggeria altres coses. Diu, escolta, hi ha 50 residències amb una situació també d'inundabilitat, no sé quantes escoles...
I un hospital. I un hospital construït també en zona inundable.
Correcte. I ahir les conselleres que van fer una roda de premsa van precisar que estaven parlant només de 16 càmpings, que és el 4% dels càmpings de tota la oferta que dona Catalunya. I sí, com tu bé dius, estem parlant de càmpings que no afecten a la província de Tarragona, sinó que estan centrats en lleres de rius a la zona més de muntanya. I són 16 càmpings també basats en un informe de fa 20 anys que no està actualitzat, no? I llavors, doncs, el que demanem és, ja que li han posat aquest interès amb una mica d'injustícia cap als càmpings, perquè sembla que els criminalitzen, però ja que hi volen posar interès, endavant a que se'n parli, perquè nosaltres els empresaris som els primers que volem gestionar el risc. Aquesta és la paraula, no? Gestionar el risc, perquè el risc zero no existeix, i com veiem, el 20% de Catalunya, de les zones residencials on vivim totes i tots, estan en zones inundables. Per tant, hem de saber gestionar-ho.
Home, si cauen, si arriben a caure 400 litres per metre quadrat en una hora, llavors tot és inundable, bàsicament, perquè això no es pot parar. Home, si estàs en un llero d'un riu, encara pitjor, però bàsicament s'inundaria absolutament tot. Davant d'això és molt difícil fer una previsió. Però, clar, aquí també paguen justos per pecadors, no? Perquè, clar, jo estic parlant amb tu, que ets vicepresident dels campis de Tarragona, de Costa Daurada i Terres de l'Ebre, majoria estan al Pirineu, però pagant justo por pecadores. Aquí tothom preguntarà, ostres, són els càmpings, i parlem en general.
Sí, cert, per això volem precisar-ho, per això volem precisar que només són 16 càmpings als quals la Generalitat de Catalunya vol fer una revisió, que no vol dir que s'hagin de tancar ni res, vol fer una revisió perquè per les seves circumstàncies i per com ha evolucionat el clima amb els últims, amb les últimes dècades, doncs val la pena que s'ho mirin. Vull dir, sortia també amb notícies al dia un càmping que va ser notícia a la Vall d'Aran fa uns anys i que explicava que certament en aquella època doncs es van dur una part de l'entrada del càmping, no va haver danys personals, i explicava que havia fet un mur per si torna a haver una avinguda, doncs que es pugui desviar l'aigua. Aquestes realitats, per desgràcia, ens tocarà viure-les i ens tocarà adaptar-se per als canvis climàtics que estan fent que les coses no siguin com eren abans.
D'acord. Com es preparen plans d'evacuació o d'autoprotecció d'un càmping, en general? Ja no només en cas d'inundació, en qualsevol situació.
Sí, a veure, això és un decret de l'any 2015 que afecta no només els càmpings, afecta moltíssims sectors, vull dir, indústries, empreses de qualsevol tipus, i els càmpings també, càmpings que tenen una possible afectació. No tots els càmpings necessiten tenir un pla d'evacuació. Ha de ser un càmping que pugui tenir un risc potencial geomorfològic, que perquè estiguin a prop d'un bosc, perquè estiguin a prop d'un riu, que hagin, hi hagin estudis, es fan uns estudis que es diuen Q50 i Q500. És a dir, si aquesta zona amb 50 anys ha sigut inundada, o fins a 500 anys hi ha hagut algun cas d'inundació. Si és així, doncs es prenen aquestes previsions, no? Llavors, doncs, bé, s'analitza què és el que pot passar i s'estableixen uns protocols, no? Hi ha un cap d'emergència per si passa qualsevol cosa, i aquest cap d'emergència té diferents persones que s'encarreguen de prendre les diferents decisions, doncs, inclosa també l'evacuació. I els càmpings que estem en aquesta circumstància, doncs una vegada a l'any fem un simulacre.
D'acord. És a dir, que em dius que no és obligatori per tots els càmpings, no? Sinó en càmpings que estan situats en una possible zona de risc, com parlaves d'un bosc, davant un incendi, coses així, no?
Sí, que hi ha uns informes, hi ha unes fitxes de tots els establiments de càmping de Catalunya on s'especifica si tenen o no tenen risc. Com et dic, els càmpings de la província de Tarragona no estan afectats amb risc alt. Alguns sí que tenen alguna afectació i aquests són els que tenen els seus plans d'evacuació.
D'acord.
Llavors, doncs, si estàs afectat per aquestes fitxes, doncs tens l'obligació de fer-ho i així és. És cert també que l'administració, doncs, que canvia bastant de criteri sobre també per com estan canviant la climatologia,
sí,
no?
Llavors, sí.
Doncs, hi ha hagut alguna certa paràlisi, vull dir, hi ha molts plans presentats, no hi ha tants d'homologats, no? Però els càmpings, que som els primers interessats, perquè especialment molts empresaris de càmpings, les empreses de càmping per sort a Catalunya són moltes familiars, i en molts casos viuen dins dels empresaris. Llavors, doncs, som els primers que no hi hagi una afectació a la nostra finca, no? Mm. Doncs, vull dir, s'executen, tot i que ens agradaria, i per això veiem això com una oportunitat, doncs que l'administració pública també, doncs, li fiqui interès per com coordinar-se, perquè una afectació d'aquest tipus no afecta només un càmping. Quan afecta un càmping una situació com aquesta és que aquesta té una afectació territorial, no?
Correcte.
Moltes vegades, per una qüestió de bellesa o paisatgisme, doncs s'ha ficat a prop del riu o al final d'un riu o tocant la mar, per exemple, en els casos de Tarragona. I el que passa és que quan s'inunda aquesta part, doncs és que hi ha molta zona afectada, en molts casos també residencial, no?
La darrera pregunta que et faig, Joan, és... no sé, és una mica, fins i tot té un punt de personal, no?, d'opinió personal. Per què el govern ha focalitzat aquesta problemàtica en els càmpings? Quin motiu hi veus?
No sé.
Perquè no sé, hi ha moltes zones inundables a Catalunya.
Sí, no ho sé. No. Sí, és que el propi periodista ja li feia veure el president Illa, i ella ja no, però és que els càmpings, no sé si és que... Doncs suposo que el president deu tenir molts inputs i potser era l'últim que havia rebut i va voler treure'l sobre la taula. Jo entenc que una persona ocupada com ell, doncs, pot rep moltes informacions, però no crec que sigui especialment crític aquest tema pel càmping. Crec que és una qüestió que hem de tenir en compte entre tots, però els càmpings no són especialment el problema.
D'acord. Doncs senyor Joan Anton, vicepresident de l'Associació de Càmpings de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, aquestes explicacions, molt amable.
Un plaer, gràcies.
Gràcies. Igual no ens quedava... Clar, estàvem fent referència a l'informe que en el seu moment la Generalitat va posar, sobretot en aquesta zona de Terres de l'Ebre, conforme a les zones de zones inundables, i feia especial referència als càmpings. Bé, de seguida parlarem i recomanarem gaudir d'una exposició, que és curiosa i encantadora. Tovallons d'art a través del territori de la cuina a l'art. És una exposició que s'inaugura aquest cap de setmana a Sitges. De fet, s'inaugura demà a Sitges. De seguida en parlarem d'això, però abans, menys mal que tenim Inscor a prova, eh? Menys mal. Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, el que calgui. Ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis. Ja ho saps, tota la informació la pots tornar a trobar al seu web, inscorbcn.com.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
A COPE Catalunya.
La imatge del dia. A COPE Catalunya.
Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans d'entrar en matèria, vull recordar que el dilluns, aquest dilluns, tindrem amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per portar llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Serà aquest dilluns, a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Qualsevol consulta la podeu adreçar a radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, o podeu trucar al telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, al 93-301-3003. 93-301-3003. Parlem d'exposició. Va, recomanacions per gaudir. Sabeu o recordeu, els que sou culers, que el contracte de Messi es va signar en un tovalló de bar, un tovalló de restaurant. Possiblement, si això existeix encara, no ho sé, s'hauria d'emmarcar com una de les peces històriques. Això tindria un pas entre la història esportiva i l'art. Això anirem molt més enllà. Ho posava com per exemple, perquè ara Sitges inaugura l'exposició Tovallons d'Art, que és exactament això, tovallons de restaurants que s'utilitzen com a peça per fer art, bàsicament, de diferents artistes locals. En parlem d'això amb el regidor de Turisme de l'Ajuntament de Sitges, el senyor Xavier Ripoll. Xavier, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltes gràcies.
M'encanta, aquesta exposició. Té un punt d'originalitat absolutament brutal, no?
Sí, la veritat és que l'any passat, quan s'estaven mirant quines accions podíem fer per afegir-nos a Catalunya com regió mundial de la gastronomia, a l'anterior regidor, i ho substitueixo, al Brandon Jones, a qui aprofito per enviar-li una abraçada des d'aquí, reunint-se amb el Gremi d'Hostaleria i a l'Slow Food, a Garraf, doncs estaven mirant quines accions podien, no? I una era fer algun tipus d'exposició, no? Allò va quedar a la taula, jo el juliol de l'any passat vaig entrar com a regidor, vam estar diferents opcions quines teníem, hi havia de més clàssiques, no? Com podien ser exposicions fotogràfiques, no? I se'ns va presentar aquesta proposta que ens va semblar, doncs, com acabes molt bé d'explicar, original i molt diferent. I, a més, nosaltres pensàvem que enllaçava molt bé amb el que ha sigut sempre Sitges, no? Que ha sigut un espai d'expressió artística i el poder unir la gastronomia, el territori, amb l'art, doncs ens semblava una proposta molt adient. Doncs la cosa va avançar i finalment doncs la setmana que ve doncs la inaugurarem.
Bé, ara entrarem ja a les preguntes difícils, Xavier. Perquè clar, quan un munta una exposicions d'art, sobretot ballons de restaurant, les ha de tenir. És a dir, han de tenir, suposo que un mínim, i les ha de conservar, les ha de... Això com s'ha fet? Perquè clar, què s'ha explicat als restaurants? No, ho fem a posta, però tot això ho guardarem, són coses que s'han fet a cosa feta o són coses així improvisades?
No.
Explica'n. Perquè és un què tot això, eh?
Sí, a veure, la idea quan ens ho vam presentar, evidentment, depenia de la bona disposició dels restaurants a participar-hi, sí. I dit això, doncs ha sigut la resposta ha sigut més que positiva, no? Es tractava de, sobretot, enllaçat amb el que és la gastronomia, no? Que és aquesta, sí, cuina tradicional catalana, uh-huh, amb productes de proximitat, no? Doncs de trobar restaurants a territori, a Catalunya, que fossin doncs d'aquesta mena de restaurant, fer-los la petició si podien cedir un tovalló i explicar-los doncs que un artista, preferentment també de la terra, català,
sí,
doncs hi dibuixaria una obra d'art enllaçant precisament, intentant enllaçar el seu restaurant, la cuina, amb l'art.
D'acord. Però llavors hem de trobar l'artista que ho faci. Vull dir, ens, exacte, comuniquem amb un artista de la terra i li, exacte, dius, escolta, estem preparant aquesta exposició i volem que dibuixis alguna cosa, un tovalló. Com reaccionen davant d'això? Perquè hi ha de tot. Ja sabem que la pell dels artistes a vegades és molt sensible davant de moltes coses, no?
Sí. No, doncs el mateix que t'he comentat que els restaurants han tingut una resposta molt positiva, en aquest cas també els 41 artistes que participaran doncs també ens han donat una resposta molt positiva. En el cas de Sitges, no, tenim els tres artistes, que són tres artistes locals, que ens pintarà els tres tovallons dels restaurants que hi participen, que són la Nansa, la Salseta i la Sitja, que la Sitja és el restaurant de l'Institut Jean Ramon Benaprés, que tenim la formació en restauració,
sí,
i la Nansa els pintarà l'artista local Robi, la Salseta la Blanca Benítez i la Sitja Manuel Corrales. I la resta del restaurant de Catalunya, doncs diferents artistes, amb la qual molt contents per la resposta també, i tant.
Això es podrà visitar al Mercat Vell del 14 al 28 de novembre. I què fem després amb això? Perquè no deixem de parlar d'obres d'art.
Exacte, sí, la idea que té la qui ens ha fet la proposta és a nosaltres, l'estrenem, la inaugurem a Sitges, i la idea és que això després sigui una exposició itinerant que pugui recórrer a les diferents poblacions que han participat amb els seus restaurants durant el 2026 i el 2027.
Molt bé, doncs gaudirem d'aquesta exposició del 14 al 28 de novembre, com explicava el Mercat Vell de Sitges. Senyor Xavier Ripoll, regidor de Turisme de Sitges, escolta, gràcies per aquesta xerrada i per aquestes explicacions que ens has donat i felicitats per la iniciativa.
Moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista. Una abraçada.
Igualment, una abraçada. A més, és una qüestió original i força interessant, eh? És curiós. Encara tindria un punt, és veritat que té el què, de que són artistes locals, però que les persones dibuixessin al restaurant el que volguessin. Això seria un punt guai, també. Va, arribem a les dues. I ara ens actualitzem i continuem explicant tot el que t'interessa a mediodia a COPE amb Pilar García de la Granja, rebent la salutació de que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.